Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. L'excap dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ha acusat l'exconseller d'Interior, Joaquim Forn, aquest migdia, d'actuar amb un punt d'irresponsabilitat quan va declarar el 19 de juliol que els Mossos d'Esquadra permetrien que els ciutadans votessin amb normalitat l'1 d'octubre.
Hubo un momento que hubo un comunicado un poco más ya, que no lo habíamos hecho nunca, un comunicado por nuestra cuenta para decir no estamos de acuerdo en lo que dice el señor Forn. Y bueno, pues al final es un político, hace lo que él ocasiona. Yo pienso que había un punto, y lo he de decir así porque lo entiendo así, de irresponsabilidad. Pero yo también, y el cuerpo tiene la fuerza que tiene en ese sentido, señoría. No le puedo decir otra cosa.
L'interrogatori del Ministeri Fiscal al major Trapero s'ha suspès minuts abans de les dues del migdia i es reprendrà en breus instants. Els administradors del tanatori del litoral confien obrir el servei públic a l'octubre, un cop desestimades les mesures cautelars del contenciós administratiu interposat per la plataforma Stop Crematori. Ràdio Televisió Badalona, Sònia Narváez.
Avui dijous s'ha fet una visita d'obres a la zona on s'ha pogut comprovar que les dues empreses administradores de tanatori litoral, Pompes Fúnebres de Badalona i Àltima, aviat podran oferir un servei funeral integral a les famílies amb defuncions de Sant Adrià de Besòs. Amb 5 sales de vetlla d'accés independent, tots els equipaments d'un tanatori estàndard i el servei de crematori, el solar ocupa 10.000 metres quadrats, dels quals el 80% són ajardinats. La coadministradora de tanatori del litoral, la Negació, confia posar en marxa el darrer trimestre d'aquest any.
El que hem volgut és crear un espai verd dins de la ciutat i està previst per acollir totes les famílies que tinguin una defunció a Sant Adrià del Besòs. El solar són gairebé 10.000 metres quadrats i l'edifici no arriba a 1.800 metres quadrats. Per tant, la resta és aparcament, però l'aparcament està concebut també dins d'un concepte d'ajardinament.
Davant la negativa de la plataforma Stop Crematori a la construcció de l'equipament per contaminació, l'empresa es mostra tranquil·la perquè s'han desestimat les mesures cautelars del contenciós administratiu que va interposar la plataforma a l'estiu passat. En una enquesta realitzada per l'empresa al juliol, el 65% dels veïns de Sant Adrià es plantejava la incineració.
Més de 600 alumnes han participat avui a la trobada d'alumnes de llatí feta a Empúries. Ràdio L'Escala, Belfont.
Bona tarda. El jaciment arqueològic d'Empúries ha estat literalment pres aquest matí per les tropes d'alumnes de quart curs de secundària que provenien de més de 30 instituts de les comarques gironines. Al llarg de tot el matí, els més de 650 participants a la trobada han pogut participar en tallers d'escriptura clàssica a l'àgora grega, de jocs antics a la platja. S'han pogut vestir de legionaris i posar-se a la pell d'aquells antics guerrers. I la novetat d'enguany era l'espectacle de dansa inspirat en el mite d'Orfeu que s'ha fet al Fòrum Romà. Lina Vilamitjana, coordinadora de la trobada.
Seria una trobada que vol donar visibilitat al llatí d'una manera lúdica. Aleshores, fa 9 anys que la fem i hem anat incorporant cada any una miqueta més de contingut més pràctic. Per exemple, aquest any tenim com a novetat un espectacle de dansa que el fem en el Fòrum, dansa clàssica.
La trobada és organitzada des de l'equip de professors de llatí i grec i cultura clàssica que formen el grup ICE de cultura clàssica d'Olors Condom, en col·laboració amb el Museu d'Arqueologia de Catalunya Empúries, l'Ajuntament de l'Escala i el Camp d'Aprenentatge d'Empúries.
I això és tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs la darrera ocurrència, en aquest cas ha estat el Partit Popular, ha estat la de dir que totes aquelles dones que estiguin embarassades i donin els seus fills en adopció com s'ha parlat aquest matí, doncs se'ls donarà la nacionalitat de l'estat espanyol. Després ho han volgut matitzar i han dit que era una fake news i que no era veritat, però aquesta està la darrera ocurrència. Diuen que com que hi ha poca natalitat, com que en aquest país falten nens, doncs seria una manera d'aconseguir nens, no? El que no aconseguim per la via biològica, doncs aconseguir-ho per la via del comerç. Jo tinc una altra ocurrència. Com que en aquest país falten nens i sobren idiotes, doncs proposo expulsar del país a tots aquells que no respecten els drets humans. Expulsar aquells que neguin la discriminació que pateixen les dones, expulsar els que protegeixin la memòria de dictadors assassins. Proposo expulsar també els que proposin comercialitzar amb infants a canvi de vés a saber quins beneficis. I, finalment, proposo que expulsin també aquells que promouen l'enfrontament entre d'altres col·lectius o comunitats. Tindrem més nens i menys idiotes. I veureu que sols ens quedem, que buidet se'ns queda al país. I, de fet, tindrem tant país lliure que podrem acollir a tothom que vulgui venir i s'hi vulgui quedar. És una proposta. Ves a saber si després s'acaba convertint també en fake news. Ben trobats, arrenquem l'edició d'avui del Far. Un Far que ens portarà fins a les 7 en punt de la tarda. Un Far en el que avui ho proposarem, atenció, viure en un vaixell, com fa molta gent. Diuen que el port de Barcelona és dels ports d'Europa on més gent hi viu. Més de 150 famílies vivien fa 3 anys al port de Barcelona. Doncs bé, nosaltres viatjarem a d'altres ports del país on també hi viu gent perquè ens expliquin la seva experiència. Ben trobats, en salutacions de l'equip que fa possible el programa d'avui, que són en David Valverde, en Joan Bosch i en Sergi Mir. Tenim a la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, a l'Ivan Fernández, a la Cristina Cantal, a la Isabel González i a qui us parla, en Josep Maria Cano. Estarem amb vosaltres fins a 7 en punt de la tarda. Avui, com tots els dijous, repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana i algunes qüestions més que esperem que siguin del vostre interès. Ens acompanyeu?
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I comencem el programa, com sempre, fent un cop d'ull a la previsió del temps per saber si aquest enteranyinament que hi ha en algunes zones del país, a la franja costanera, és només un fet anecdòtic o és el significat o té algun significat de cara a les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya i saludem en Sergi Gallego. Sergi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, això sembla més boira que una altra cosa, però no sé si això al final acabarà precipitant.
No, en principi són núvols a sotavent del Pirineu a causa del vent que a capes mitjanes i altes doncs, està bufant amb prou intensitat. I llavors deixa doncs, aquests núvols a sotavent del Pirineu, que són núvols alts, mitjans, però que en principi no haurien de deixar cap tipus de precipitació.
Les temperatures, això sí, són sensiblement més baixes. Hi ha fa fresqueta.
Sí, bé, parlem de temperatures d'entre 15 i 20 graus en conjunt, ja. Tot i que puntualment sí que són una miqueta més baixes. Per exemple, tenim que a Malgrat de Mar tenim 14 graus, al Garraf tenim 13 graus, també a Sant Cugat tenim també 17 graus. Per tant, sí que fa més fred, el que passa que la tendència pels pròxims dies serà augmentar, perquè s'està imposant l'anticicló i arriba bastant potent.
Quan dius que arriba bastant potent, vols dir que quan arribi, és a dir, ja, s'estarà uns quants dies? I amb temperatures sí. Altes?
Sí, com a mínim fins a diumenge. Es mantindrà aquesta estabilitat meteorològica i, per tant, parlarem de cel serè, poc ennuvolat, per algun nuvolal, i temperatures força més altes. De fet, podran arribar als 25 graus de cara a dissabte. I el diumenge sí que potser al final del dia, amb l'arribada del més aviat, amb l'acostament d'una pertorbació, doncs podrà portar alguna precipitació a punts del Pirineu i també una mica d'aire fred, però en principi ser res rellevant.
És a dir, que tindrem uns dies sense precipitacions i un cap de setmana sense precipitació també arreu del país o al Pirineu patirem una mica?
No, arreu del país. L'ambient serà totalment assolellat al centre del dia.
Que bé. Escolta'm, finalment, l'estat del mar, quin serà?
Sí, ara en aquests moments predomina el marejol, sí que trobem una miqueta d'àrea de maró a punts de la Costa Brava a causa del vent, però en general l'estat del mar és força tranquil i així es persistirà durant tots aquests dies.
Per tant, aquells que vulguin navegar podran gaudir-ne, podran aprofitar-ho. El vent que dèiem ahir ha minvat una mica, ha minvat en la seva intensitat, per tant, sembla que ens situem en paràmetres ja de preestiu, eh?
Sí, el vent bufa ara mateix de component oest, amb algunes ratxes fortes als dos extrems del litoral, però en general és fluix, amb algun cop moderat, i demà doncs imposarà el component sud en general i, per tant, bufarà fluix, amb algun cop moderat, ratxes que poden arribar a 20 km per hora. En general, tot molt tranquil de cara a divendres, al cap de setmana, i l'estat de la mar, com dèiem, molt tranquil.
Gràcies, Sergi, que vagi molt bé.
Igualment.
A reveure, fins després. Adéu.
Connectem amb l'actualitat.
I l'actualitat del dia ens porta l'anunci d'un judici, el que es farà a dos membres dels Àngels de l'Infern per intentar matar a un noi a Cambrils. Ho ha fet la Fiscalia. La Fiscalia és qui ha demanat 9 anys de presó i diu que van actuar moguts per l'odi a les persones de color. Daniel Rodríguez.
L'agressió va passar en concret el dia 29 de maig del 2011 al bar La Central de Cambrils, en plena celebració d'aleshores la quarta Copa de la Champions del Barça. Als vols de l'una de la matinada, una noia va passar pel costat de la víctima i li va propinar una forta trepitjada. Segons la versió que va donar el noi aleshores, ell li va respondre que no feia falta que el trepitgés i que si li ho demanava s'apartaria. Els dos acusats es van dirigir cap al noi i li van preguntar per què havia parlat amb la parella d'un d'ells i sense més el van començar a colpejar. Mentre els altres membres del grup encerclaven la víctima, un dels acusats el va apunyalar al pit amb una navalla i el noi va començar a sagnar. Lluny de deixar d'agredir-lo, van clavar-li una altra gabinetada mentre el colpejaven i insultaven pel seu color de pell. Segons la Fiscalia, després de la baralla, els acusats es van amagar als lavabos. Allà, agents de la policia local de Cambrils van detenir-los i van intervenir tres navalles d'uns 10 centímetres, una de les quals amb una esvàstica nazi. El noi va quedar inconscient i va trigar fins a 24 dies en recuperar-se de les ferides d'aquesta agressió. Ho va fer, en aquest cas, a l'Hospital Sant Joan de Reus. La Fiscalia demana ara pels dos homes 9 anys de presó per temptativa d'homicidi amb els agreujants de racisme, discriminació per ètnia o raça i abús de superioritat.
I a Cambrils també ahir van decomissar 138 quilos de sorell, que de fet no complia, diuen, la mida mínima.
Exacte, inspectors de pesca del Ministeri d'Agricultura van obrir procediment a diferents embarcacions del port de Cambrils per haver capturat aquest peix sense respectar la mida comercial. Segons hem consultat, el sorell té una mida mínima de 15 centímetres.
I gràcies, Daniel. L'Estat porta al jutjat 6 ajuntaments gironins per donar suport a la reprovació del rei que va fer al Parlament. En té totes les dades la Cristina Cantà.
L'administració de l'Estat ha interposat un contenciós administratiu contra els consistoris de Bolvir, Sant Julià de Ramis, Riudellots de la Selva, Torroella de Montgrí, Maià de Montcal i Pont de Molins. Aquests 6 ajuntaments van aprovar una moció de suport al punt número 2 de la resolució del Parlament que rebutjava i condemnava la posició del rei Felip VI per la seva intervenció en el conflicte català i la seva justificació de la violència exercida pels cossos policials l'1 d'octubre del 2017. La moció també refermava el compromís amb els valors republicans i apostava per l'abolició d'una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia. Ara el jutjat contenciós ha admès a tràmit el recurs i dona 20 dies als ajuntaments demandats per enviar l'expedient administratiu.
I el port de Palamós tindrà un total de 46 escales de creuers durant aquest 2019.
Aquesta xifra iguala el rècord d'escales de la temporada passada, que va incrementar un 9% respecte al 2017. D'entre els mesos d'abril i octubre, que engloba la campanya de creuers, el més actiu serà el mes de maig, amb una desena d'escales. Juny, agost, setembre i octubre en tindran 7 cadascun, i l'abril i el juliol seran els mesos amb menys quantitat d'escales, un total de 4 entre el moll comercial i el moll de Ponent. El Marella Explorer 2 obrirà la temporada el proper 8 d'abril, i un vaixell de la mateixa companyia, el Marella Dream, serà la temporada el 28 d'octubre.
I molta atenció perquè Metges de Catalunya es planteja noves mobilitzacions si el govern segueix incomplint les mesures acordades. Isabel González.
Ho ha anunciat avui mateix després de constatar que el govern segueix incomplint el paquet de mesures que van acordar el passat mes de novembre i amb el qual van posar punt final a la vaga del dia 29 d'aquell mes. El sindicat ha demanat immediatesa en el desplegament de les accions necessàries per millorar les condicions laborals i professionals dels facultatius. Metges de Catalunya han cassat més d'un miler de professionals i ha constatat que el 78% d'aquests aposta per reprendre aquestes mobilitzacions. A més, el 65% dels CAPs no compleixen amb el temps assignats que s'havien acordat en aquestes mesures, que eren de 12 minuts per pacient i de no atendre certes visites al dia. Doncs actualment encara segueixen atenent més de 30 visites diàries.
Veurem si finalment es manté o com ha passat altres vegades.
De moment només han anunciat que pretenen reprendre aquestes mobilitzacions, tot i que no han acabat de concretar quan ni com.
Ho veurem. I amb clau encara barcelonina, l'associació Exmenes convoca una concentració aquest dissabte a Barcelona.
Ho fa per protestar contra les agressions patides les darreres setmanes i per denunciar el racisme i discriminació existent. Amb el lema Fora el racisme dels nostres barris i poble, l'entitat convoca la plaça Sant Jaume a les 6 de la tarda aquest proper dissabte. Aquesta és una associació que es va crear recentment l'any passat per tal de treballar pels drets dels extutelats i contra la criminalització que pateix el col·lectiu.
I ens anem cap al Garraf, perquè després de la reunió aquest matí dels alcaldes del Baix Penedès i del Garraf amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, el conseller Damià Calvet ha rebutjat les propostes del pacte del Penedès Marítim, Ivan Fernández.
Els peatges de la C32 a Cunit i a Vallcarca no tindran cap rebaixa ni bonificació addicional de les que ja tenen. Així ho ha afirmat el conseller de Territori de la Generalitat, Damià Calvet, en una reunió que ha mantingut aquest matí amb els alcaldes del Baix Penedès i el Garraf. Calvet ha refusat les peticions fetes pel pacte del Penedès Marítim, que volia la gratuïtat del peatge de Cunit pels residents i també treballadors, i descomptes de fins al 60% al peatge de Vallcarca. Calvet no ha sortit de la línia ja prevista per la Generalitat d'implementar el sistema de la vinyeta en un futur no concretat i ha emplaçat els alcaldes, empresaris i plataformes veïnals a esperar l'entrada en vigor d'aquest sistema. Els integrants del Pacte del Penedès Marítim han recordat al conseller que estan d'acord amb la vinyeta, però han reiterat la necessitat també de prendre mesures provisionals mentre aquest sistema no entri en funcionament. Pel que fa a la demanda de revisar el sistema tarifari del transport públic pels preus dels trens de la línia de Rodalies, Calvet també ha demanat als membres del pacte que esperin a l'entrada en vigor de la T-Mobilitat. Davant aquesta negativa del conseller de Territori, els alcaldes també han advertit que enduriran les seves reivindicacions fins que se'ls faci cas.
I aquesta tarda, el gerent de ports de la Generalitat, el senyor Joan Pere Gómez, visitarà el port de Vilanova.
Té prevista una reunió amb el Consell Municipal del Port per explicar als seus integrants les inversions anunciades per ports de la Generalitat i a la instal·lació portuària vilanovina, quantificades en 2,5 milions d'euros fins al 2022. D'altra banda, aquesta convocatòria també servirà per presentar el nou sistema de comercialització del peix de la Confraria de Pescadors de Vilanova i per presentar també l'estat de la transformació de la façana marítima desenvolupada els darrers anys.
I posem punt i final a aquest bloc informatiu explicant que les Terres de l'Ebre perden població. Concretament, entre els anys 2001 i 2016 es van perdre 10.776 persones, 10.776 habitants. És a dir, el 5,62% de la població. Judit Castells.
Així s'ha posat de manifest en un estudi sobre el despoblament rural a les Terres de l'Ebre, elaborat per la Càtedra de l'Economia Local i Regional de la URB. Dels 52 pobles del territori, 42 tenen menys de 5.000 habitants i més de la meitat, 23 pobles, no arriben als 1.000. Segons l'estudi, el territori se troba entre l'estancament i la regressió demogràfica i pocs municipis ebrencs s'escapen del balanç negatiu. Una dinàmica de despoblament que ha estat camuflada per l'arribada de població estrangera, però ara que aquesta retorna als seus països d'origen se fa més evident juntament amb altres factors. L'estudi apunta que la solució passa per crear polítiques d'estat i millor coordinació entre les administracions locals i superiors, impulsant projectes estratègics.
I el número de persones investigades pel jutjat 2 de Tortosa per un presumpte delicte de prevaricació i falsedat documental entre els anys 2007 i 2015 a l'Ajuntament de Deltebre ascendeix a un total de 7 persones.
També hauria anat a declarar ahir davant els Mossos l'exalcalde socialista José Emilio Bertomeu, que es va alternar a l'alcaldia amb Gervasi Aspa en el darrer mandat municipal. Bertomeu va ser alcalde entre els anys 2013 i el 2015. A més de Bertomeu i Aspa, també estan investigats el secretari, la interventora, l'exarquitecte municipal, el responsable d'adjudicacions i un aparellador. Recordem que en el punt de mira de la investigació hi ha diversos contractes d'obres públiques, serveis i subministrament, i també s'investiga un possible trossejament de contractes. Tots els investigats estan ara pendents de ser citats pel jutge.
Navega amb el Far. Espècies autòctones.
I vinga, anem a fer una mirada a les espècies autòctones que tenim al nostre voltant. Avui qui ens fa de guia és la Isabel González, una experta precisament en aquest àmbit de la biologia. Isabel, què tal?
Nova secció d'espècies autòctones i, per tant, això significa que ens torna a acompanyar el nostre col·laborador expert en aquests temes, Pere Alsina. Què tal? Benvingut.
Hola, què tal? Com anem?
Doncs mira, amb ganes de saber més d'aquesta espècie autòctona que ja la darrera vegada que vas venir ens vas anunciar que aniríem per aquests camins, que seguiríem perfilant aquestes espècies hivernants que tenim aquí. Ens ho deixaves caure en l'última secció, però avui ho recordem. Quina és aquesta espècie de la qual parlem avui?
És una espècie molt poc coneguda, que té un nom que se'n diu paràsit gros, però que els pescadors el coneixen normalment amb un altre, almenys aquí al Maresme, amb un altre nom.
És un nom lleig, paràsit gros, sí. Si l'analitzes.
De fet, jo crec que és un nom, fins i tot diria, inventat. No sé, bueno, això hauríem ara de mirar d'on es va treure el nom, perquè quan es va fer la primera guia d'ocells en català es va intentar estandarditzar els noms.
Uh-huh.
Fins aleshores, un autor, Prudenci Bertrana, n'utilitzava un, i Marià Vairet un altre, etcètera. I aleshores, no sé en aquest cas d'on van treure
aquest nom, de...
aquest nom, perquè el paràsit gros, paràsit cua punxegut, paràsit cua llarg, cua ample...
Tots són espècies diferents,
sí,
eh?
Sí, són espècies diferents, i aquest, aquí al Maresme, els pescadors en diuen cagaire. Que s'han especialitzat en cleptoparasitisme, que es diu tècnicament, que ràpidament vol dir anar a robar el menjar d'altri. De perseguir fins a deixar exhaust o fart la presa, fins que aquella deixa anar el menjar que porta. Deixa anar el menjar que porta a la boca, al bec, perdó, no veia la boca, al bec... en aquest cas el bec o sobre la boca, no? O bé, fins i tot, fer-li regurgitar el menjar que ja s'havia cruspit. D'aquestes quatre espècies, tres s'observen amb freqüència a Catalunya i el gros hiverna sempre.
Val.
Sempre en tenim hivernant.
Uh-huh.
El cua ample ens passa.
Sí.
Va a Nova Zembla ja, que és a prop de les terres de Francesc Josep, a la Sibèria més a l'est, no, més a l'est no, per allà als Urals, per tant, però no a la Sibèria immediata a Finlàndia, sinó en retirada cap a l'est. El cua llarg també és hivernant i de pas, i l'altre, el cua llarg, el cua punxegut, és que me'l sé amb llatí, aquests.
Llatí no ho entendríem,
Sí, i aquest, el gros, és el que té una fixació potser més gran per hivernar aquí, juntament amb aquest, amb el cua punxegut. I com que és gros, 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 persegueix allò gros, 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 gros.
Val. D'imatge no és gaire agradable, eh?
No, és com una gavina.
Sí, i és com fosc, no?
Tot fosc, tot marró. Si el veus al vol, obre, mireu, mira el vol com és.
Sí.
I veuràs alguna cosa que destaca.
Bueno, a les ales té com franges blanques.
Una taca blanca. Val. Bueno, taca, no taca, rodona així, perfecta, eh? Però vull dir... tot ell és un color marró, xocolata, castanya, potser, perquè no és ni marró de xocolata sense llet, ni tampoc xocolata amb llet, tampoc. Castanya, no? Més aviat.
Sí, seria per aquí.
Marró fosc, castanya, que de lluny pot semblar fins i tot una mica negrós, però no ho és. A diferència de les gavines, no és colonial, fan niu a terra amb camps d'herba,
En camps d'herba.
No són camps que planten herba, sinó...
no, mai entenc.
No és el camp del Barça, però és relativament sembla abundant a Escòcia, les illes Fèroe, ara no recordo si una altra, a Islàndia i també a Escandinàvia, no? I allà fan niu amb herba d'aquesta prop de mar, Això és l'època de la cria, sí. I ens baixa aquí, a la costa catalana. I què veus molt sovint? Com es detecta fàcilment?
Com es detecta?
Quan veus un bou, un vaixell d'arrossegament, que porta un núvol de gavines al darrere, aquesta estampa que et suposo sí. que aquesta sí que l'hem vist a tothom.
Sí, que la tenim més al nostre imaginari.
I de cop i volta, el núvol es desfà sí. i les gavines surten sense ordre ni concert, disparades cap a un altre lloc. Doncs, pum, quan veu això l'ornitol, dic, ep, què passa allà? I miren i veiem probablement un paràsit gros, o d'altre, o el cuapunxegut, em sembla que se li diu, que persegueix les gavines per treure-li, extreure-li el menjar bé del bec, bé fer-lo vomitar.
Hi ha molts d'aquest tipus de paràsit gros?
A Catalunya?
Sí.
O al món?
No, a Catalunya. A Catalunya? Aquí.
No, ja es fan uns censos d'hivernants, i no ho sé, però probablement estaríem parlant d'alguns centenars. Es fa el cens, eh? Pocs centenars. Però, és clar, fa de mal dir perquè tenen el que en ecologia s'anomena agregació, distribució per contagi. Què vol dir això? Que no estan distribuïts homogèniament per la costa. Ah. Els paràsits grossos o cagaires fan el mateix, vull dir, no queden distribuïts per tota la costa catalana. A veure, que tenim 400 quilòmetres, quants som? 100. Vinga, 4 quilòmetres per cadascú. Uh-huh. Eh? Seria una visió així d'una distribució equitativa, però no és així. Sinó, quants ports hi ha? Aquests. Quins són els que tenen més peix i més bou, aquests? Quins són els que tenen més gavines allà? Doncs cap allà n'hi ha més. I això ajuda, de vegades això fa... Si tu només treus les dades dels ports, de l'àrea d'influència dels ports, sobredimensiones la població.
Doncs, Pere, gràcies per haver-nos acompanyat, per haver-nos explicat aquestes característiques. Si et sembla, les properes setmanes seguim parlant de...
Oi, tant que sí.
Espècies. Moltíssimes gràcies, Pere, que vagi bé.
A reveure.
Fins després, a reveure. Moltes gràcies a en Pere i a la Isabel, que al marge d'apropar-nos les espècies autòctones ens han ajudat a identificar més gamma de marrons al llarg d'aquest espai que hem fet avui. En tot cas, tornarem a repassar i a revisar les espècies autòctones tot just d'aquí uns dies. Ara descansem 3 minuts i tornarem parlant, si tot va bé, amb Joan Cavall, de la Unió de Pagesos.
El Far.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tens un negoci a L'Escala i no ets soci de l'UBEF?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEF. Entra a ubet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, L'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Dissabte 16 de març, a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, teatre. Shirley Valentine, de Willie Russell.
És emocionant el viatge d'aquesta dona, el viatge que fa interior, però fa un viatge que surt de la intel·ligència, d'escoltar-se ella mateixa i donar-se en compte que la vida que té és buida, que ningú li fa cas i que què coi faig jo aquí si m'han convidat a anar-me'n a Grècia.
La Shirley és una mestressa de casa de Liverpool que comparteix amb el seu marit, un home fred, poc més que l'espai on viuen. Una invitació inesperada per viatjar a Grècia canviarà la història. O no? Dissabte, 16 de març, a 14:15 del vespre, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. I amb tu.
Dos quarts de cinc. Aquest matí el president de la Generalitat, el senyor honorable, el senyor Quim Torra, ha fet una visita institucional al port de Tarragona. L'ha rebut el president de l'autoritat portuària, el senyor Josep Maria Cruzet, una visita on el president Torra ha deixat clar que la marca, la manca d'infraestructures, com per exemple el corredor mediterrani, limita les oportunitats de creixement del port tarragoní. Daniel Rodríguez, has estat seguint aquesta visita, que sí?
I tant que sí, i a més no només ha parlat del corredor mediterrani, una artèria que ha de comunicar tot el litoral mediterrani, sinó també ha parlat de la finalització de l'autovia 27 que ha de comunicar el port amb l'autopista P2 a Montblanc, direcció a Saragossa i a Madrid. El president català creu que és una autèntica vergonya, taxativament ho ha dit així, el retard en les infraestructures pendents de la regió del Camp de Tarragona.
Continuem sense tenir clar ni cert quin serà l'any en què finalment podrem comptar amb el corredor mediterrani. És una autèntica vergonya. Un corredor mediterrani que ja l'haurien d'haver tingut i que està impedint el creixement del port de Tarragona i que, per tant, està impedint oportunitats per les nostres empreses i, en definitiva, pels treballadors de les nostres empreses. Oportunitats de país. Aquests dèficits d'infraestructura, com també és el dèficit del túnel del Coll de l'Illa, no deixen de ser dèficits socials, finalment, perquè ens impedeixen tenir aquell país millor que volem, i per això una vegada més ens veiem amb l'obligació de tornar-lo a reclamar.
Sobre l'àmbit portuari, Torra ha conegut de fet de primera mà els diferents projectes estratègics de la infraestructura del port de Tarragona, com per exemple el nou moll de creuers o la terminal del centre de la península, de la qual se'n beneficiarien amb aquesta autovia A27. De fet, ha plantejat la necessitat de traspassar la gestió dels ports, que actualment són competència estatal, el de Barcelona i el de Tarragona, cap a la Generalitat. Creu, doncs, que cal teixir un gran front portuari català.
Aquest port es gestiona també en bona part fruit, doncs, de decisions que es prenen a 500 quilòmetres lluny d'aquí. I per això nosaltres necessitem també poder gestionar des del president, si em permeteu, fins a l'últim contenidor, des de Catalunya, doncs, totes les decisions que es prenen en els nostres ports. Per això és tan important que avancem, com deia el conseller, cap a aquest front portuari català, que siguem capaços de coordinar-nos, que globalment veiem l'estratègia de tots els ports catalans, no només de Barcelona i Tarragona, de tots els ports catalans, perquè realment ens estem anant, penso jo, a un model importantíssim pel futur de Catalunya, i sobretot tenint en compte el que poden ser els futurs reptes turístics, però també industrials, del sud del país.
El president, de fet, ha destacat la importància de les instal·lacions portuàries, tant de Tarragona com de Barcelona, que en conjunt representen un 25% del producte interior brut català. Torra, a més, també s'ha trobat amb treballadors del port tarragoní i ha recollit les seves reclamacions laborals, reiterant, novament, que el govern català, de moment, no en té les competències.
Hi ha imatges curioses d'aquesta visita, com, per exemple, la del president amb armilla groga, o amb jaqueta groga, i casc navegant pel port tarragoní en visita de navegació, per entendre'ns, marinera.
Sí, perquè si se'l fan caminant, em sembla que encara no haurien acabat aquesta hora, perquè realment la infraestructura portuària és molt gran, i doncs amb aquesta embarcació hem fet un recorregut pels diferents molls i coneixent els diferents punts del port de Tarragona, que és molt divers, perquè té tant des d'aquesta vessant turística, que l'escoltàvem el president parlar-ne, com també tota aquesta part logística, especialment amb la infraestructura química, però també de tries.
Bé, veurem finalment quin cas li fan. Amb això del corredor mediterrani, realment hi ha unanimitat diguéssim, al capdavall, al nord i al sud de la Mediterrània, parlo ara de València i Castelló, també Múrcia i Andalusia, de la necessitat d'aquest corredor mediterrani. Aquí tothom va dient, sí, estamos en ello, però la veritat és que es mouen les peces molt lentament, tan lentament que els empresaris s'exasperen, perquè, és evidentment, perdem moltíssima competitivitat amb la manca d'aquesta infraestructura.
no només els empresaris, Josep Maria, perquè també els ciutadans de carrer, per entendre'ns, també es desesperen en el sentit de que, per exemple, encara amb ample ibèric, però un tram que s'ha de posar en marxa entre Tarragona i Vandellòs, de doble via, s'està retardant perquè doncs, encara estan fent totes les proves de seguretat, una obra que s'havia d'inaugurar a finals del passat any i que, de moment, les previsions, segons la subdelegació del govern a Tarragona, serien per l'estiu. Per tant, ja no només des de l'àmbit empresarial i de mercaderies, evidentment, que seria un eix importantíssim, i parlo d'ample ibèric, no pas d'ample estret de via internacional, també els ciutadans doncs, no tenen encara clar quan es posarà en marxa aquesta nova variant que facilitarà també la comunicació de passatgers, d'usuaris de trens regionals o de trens de llarga o mitja distància.
Doncs ho veurem, i evidentment des del Faro anirem seguint. Escolta'm, per cert, ja en l'àmbit més general, deixa'm preguntar-te, perquè hi havia tota aquesta tensió sobre si Quim Torra faria o no declaracions al voltant de l'atac d'uns encaputxats que han despenjat el llaç groc de l'Ajuntament de Barcelona. Recordem que tot això està a plaça Sant Jaume, l'Ajuntament i la Generalitat estan al de Barcelona, un davant de l'altre, i ho han intentat amb el balcó de la Generalitat aquesta embassada matinada i de moment no ho han aconseguit.
Exacte, i de fet, doncs, Torra ha lamentat aquests fets que, com deia, s'ha produït aquesta matinada, i de fet ha estat doncs, lligat amb la polèmica també sorgida per la presència d'aquests llaços grocs en els balcons d'edificis de la Generalitat, perquè doncs, recordem que la Junta Electoral Central havia demanat a la Generalitat que els retirés. De moment, Quim Torra no ha, com a president de la Generalitat, i doncs, per tant, aquest organisme no ha tret aquests llaços grocs, i ha insistit en que l'escrit que ha enviat per tal de que reconsideri aquesta petició de la Junta Electoral Central per prohibir els llaços durant aquesta campanya electoral obeeix, de fet, a les resolucions del Parlament, que, per un costat, avalen la presència d'estelades i també de llaços grocs als edificis públics. Escoltem.
No renunciarem mai al dret a la llibertat d'expressió, ni al dret a la protesta, ni al dret a la manifestació. I, per tant, nosaltres entenem que mantenir els llaços grocs, mantenir les estelades, és llibertat d'expressió. Denunciem un nou intent de l'Estat per limitar i vulnerar un dels nostres drets essencials, uns drets que tota democràcia ha de permetre. De moment, el que està clar és que el Parlament de Catalunya va votar de que l'estelada era un símbol que representava un anhel de llibertat i va votar en contra de retirar els llaços grocs dels edificis públics. I això a mi em sembla essencial.
El president, a més, també ha criticat el partit Ciutadans per passar-se la vida, diu, presentant querelles i buscant la crispació, i ha instat a la formació a fer política al Parlament de Catalunya i no en els tribunals. Això justament hores després de que Ciutadans anunciés davant les diferents juntes electorals provincials l'incompliment d'aquesta resolució de la Junta Electoral Central sobre la neutralitat, diuen, dels edificis públics en els períodes electorals.
Doncs seguirem a veure què passa amb els llaços i què decideixen la Junta Electoral Central. Gràcies, Daniel. Fins després.
Fins ara.
A reveure. No ens movem de Tarragona, perquè, de fet, a Tarragona, també a Girona, Lleida, Manresa, Tortosa, més de 300 tractors i alguns altres vehicles s'han manifestat reclamant al govern espanyol, al govern central, mesures urgents per al sector de la pagesia. Saludem a aquesta hora de la tarda el senyor Rafael Espanyol, que és coordinador comarcal del Tarragonès d'Unió de Pagesos. Senyor Espanyol, bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Com ha anat aquest matí per les comarques i les carreteres tarragonines?
Bé, bueno, ha anat bé. S'han arreplegat una quarantena de tractors i unes quantes furgonetes i vehicles. En total devíem ser uns 50 o 60, i llavors 100 i pico de persones, 150, cap a 200 persones, i ha anat bé. Bueno, han fet la reivindicació que abans us dèiem que teníem que fer, i bueno, ha anat bé.
Quines són aquestes mesures imprescindibles que necessita el sector agrícola?
Bueno, a banda de que aquí els de la fruita seca estem reclamant que es doni la contesta al govern central del que li van demanar, dels 120 euros per hectàrea d'ajut a l'avellana, i els mòduls de l'IRPF i plaçament de les quotes de seguretat social, llavors teníem la plataforma que s'ha reivindicat doncs, en tot Catalunya igual, que hi ha des d'un IVA reduït a l'agricultura, com pot ser a veure l'IVA del gasoil, que és el 21%, poder pagar el 10%, que és l'IVA que d'altres també es paguen, se paguen el 10%, i bueno, i llavors ja que la PAC nova que entrarà, doncs, bueno, sempre passa el mateix, que aquí sempre són bé retallada, però hi ha una sèrie de gent grans que no són ni pagesos ni res, que tenen allò, i aquests pues, són els que cobren més, de la, més que ningú de la PAC. I això nosaltres diem que Espanya està incomplint el que diu des, de la, des del mercat comú, que, la, que les ajudes han de ser pels agricultors professionals, no pas per les grans empreses o grans d'això. Bueno, hi ha moltes altres coses, però doncs, hem reivindicat, perquè això d'aquí sumarien bastants calés que nosaltres pensem que s'emprofitarien. Això nosaltres comptem que serien uns 10, uns 9 o 10 mil euros per explotació agrària que tindria de més si es poguessin fer tots aquests requisits que diem que nosaltres demanàvem, que serien, doncs, són molts diners, 9 o 10 mil euros cada any que t'estudiaries de pagar i que es tindries tu de més.
De fet, feia referència, no?, a les dificultats afegides que estan passant, per exemple, als pagesos de la fruita seca de Tarragona. L'altre dia parlàvem també del sector dels cítrics, que també està passant un mal moment. El de l'oliva no està passant tampoc un bon any. Vaja, en general, tots els àmbits estan en situació molt precària.
Sí, sí, tot. Vull dir, aquí a Tarragona hem tingut una mala collita d'avellana, l'oli també ha sigut el mateix, els preus també són baixos, els cítrics no cal dir, doncs els hi han quedat els arbres i tot, a la fruita dolça Lleida han d'arrencar hectàrees perquè també els preus són allò, però tot el sector agrari està una mica així, vull dir, falta que hi hagués una bona política agrària que des del govern ho pogués entendre, perquè jo crec que ho entenen, però no hi ha haver voluntat d'arreglar-ho. La voluntat seria complir moltes directives europees que aquí no es acaben de complir i llavors fer una bona política agrària, perquè el que no pot ser és que el pagès cada vegada vagi anant envellint-se el camp i vagi anant plegant i, en canvi, el consumidor, quan va comprar pues, al supermercat o a les tendes, pues, els preus pues, no el nota que el pagès està llançant, per exemple, està llançant les taronges i quan sí. I es queden per cuina, en canvi van ells al supermercat a comprar les taronges i estan, bueno, el preu més o menys normal que va sempre.
M'agrada escoltar-lo, senyor Espanyol, perquè nosaltres aquí que també en parlem una mica de mar i de pesca, és molt curiós, perquè les directives europees de pesca s'han de complir sí o sí, i els pescadors de la Mediterrània diuen, hosti, no, que ens estan matant, és a dir, no ens posem burros a complir-ho tot, perquè si ho complim tot ens desapareixem. I en canvi, a vostès, que els interessaria complir les directives europees, a vostès no cal complir-les. És a dir, que ho fem tot al revés, em sembla.
No és que nosaltres no és... El que vull dir, qui no les compleix és l'Estat. Vull dir, sí, nosaltres sí. Les hem de complir. I, en canvi, l'Estat, hi ha coses que et diuen que el que ve l'ajut de la PAC, el que ve d'Europa, hauria d'anar als professionals, i, en canvi, aquí, doncs, bueno, s'ho salten a la torera, fan la seva manera, i estan cobrant grans empreses que no hi han de cobrar. I nosaltres diem que això ha de ser pels professionals. El mínim que tinguin un 25% que entrin és que sigui agrària del que entrin de la seva renta. I moltes coses que aquí no ho fan complir. A Europa permet haver-hi reduïts pues, amb el gasoil i baixar impostos o que sigui pel pagès, i en canvi aquí, pues, bueno, és que no baixen, i l'IVA, esclar, nosaltres el paguem el 10, i després ho paguem el 21. La llum mateixa és una llum caríssima, nosaltres abans teníem una llum que era pel sector agrari, això sí. Ho van treure, l'han posat al general, i esclar, aquí resulta que sempre hem de pagar pues, els mateixos.
Escolti'm, no sé si es poden donar noms d'aquestes grans, o d'alguna d'aquestes grans empreses que cobra tants ajuts.
Bueno, jo, què t'haig de dir, jo no, bueno, ja, bueno, són grans latifundis, vull dir, gent que no tenen res, que tenen, mira, a veure, abans estàvem a Toulouse, AENA era una d'aquestes, que té molta terreno, i bueno, i no és pagès, AENA.
AENA?
AENA? AENA, bueno, és un aeroport espanyol.
Sí, sí, sí.
L'empresa, esclar, tenen grans superfícies de terreno que estan cobrant de la PAC, i en canvi nosaltres no, allí no hi treballen, allí.
Però no hi planten res, aquests en els terrenys. Allà només ho tenen per protegir les pistes, no?
Clar, el que sigui, però bueno, són aquesta gent estan cobrant, i grans empreses que hi ha aquí, que totes tenen grans territori, grans extensions de terra, el que sigui, i bueno, aquests no són pagesos i estan cobrant aquí, bueno...
Que bèstia.
Estan cobrant de la PAC quan és una empresa, no és un agricultor professional, això.
No, no, evidentment. És a dir, per moltes hectàrees de terreny que tinguin, no planten un borrall allà, mentre...
No, no, o si ho tenen verd perquè ho tinguin verd, però no,
bueno, sí, però...
no és per un rendiment per viure.
Clar. Hosti, doncs és curiosíssim, no ho coneixia això, senyor Espanyol, m'ha sorprès molt. Jo em pensava que em diria alguna altra empresa del sector alimentari, d'aquests que fan sucs de fruita o que fins i tot fan
fan pasta i aquestes coses, però no m'esperava que Aena fos... Home, jo sabia que dels ajuts europeus els que més cobra l'estat espanyol és la Duquesa d'Alba, i el que més, que és la segona de tota Europa, i la que més cobra tota Europa és la Regne d'Anglaterra. Però, però no coneixia que Aena també s'emportés una part grossa.
Bueno, i grans empreses que tenen extensions de terra, que han comprat terra o que sigui, la tenen allí, i estan, bueno, com que saben que hi ha l'ajut, la declaren, i estan cobrant, i en canvi... Però no és allí, allí dalt us diem que el mínim, el 25% d'un agricultor per cobrar la PAC sigui el 25% que puguem, que justifiquis que és agrícola, però aquesta gent, de les grans quantitats, aquests no, ja. Ara no justifiquen ni ball, perquè no en tenen d'ingressos agraris, vull dir, però cobren. I, bueno, i llavors ja ho he dit, hi ha l'IVA, després aquí s'ha aixecat, han aixecat la... El salari interprofessional l'han aixecat, doncs clar, això anant tot se comporta que si allò que és gent tot te puja, el que has de pagar de seguretat social, que has de pagar tot, i en canvi anant el que estem venent, doncs estem venent els preus que, bueno, que volen, el que volen, perquè ja és anant la ballana més barata que mai, l'oliva en guany poca i també el preu de l'oli també ha baixat, i ja no et dic que ja han parlat de les taronges o Lleida de la fruita dolça, volguem dir aquí tota baixa, no pots aguantar, el pagès està així, en canvi, doncs, bueno, vas a comprar al consumidor i diu, escolta, anant-nos a comprar amb cards, clar, hi ha algunes empreses que, doncs, bueno, que tenen, bueno, també hi ha la reivindicació, és per això, perquè hi ha empreses que tenen la producció, hi ha dues o tres empreses o grans cadenes que tenen, que, bueno, que tenen la paella pel mànic, perquè ho tenen amb la seva, la distribució la tenen ells de quasi del 80%, i, esclar, llavors aquests fan el que volen.
Doncs, senyor Espanyol, li agraeixo molt que ens ho has explicat. Ha estat molt revelador el que ens ha dit aquesta tarda i ens ajuda a entendre el perquè aquest matí més de 300 tractors arreu del país han reclamat aquest suport per part del govern espanyol. Ho anirem seguint. Moltíssimes gràcies, senyor Espanyol. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
A reveure. Molt bona tarda.
Adéu.
Doncs aquest és el país en el que vivim. Un país on el pagès es mor de gana mentre Aena cobra els ajuts a la pagesia. Qui ho entengui, que els compri. I vinga, va, acabem de rebre el clau. Dos mesos fa que està amarrat en port el vaixell de l'Open Arms. També se'n parla menys perquè és el País Basc, però també cal posar-hi l'accent l'Aita Mari, un vaixell d'una ONG basca que es troba a la mateixa situació, en aquest cas al port de Pasaia, al País Basc. Dos vaixells destinats a salvar vides al Mediterrani central i que no estan fent la seva feina per, bàsicament, qüestions tècniques i burocràtiques que serveixen d'excusa per tenir-los i mantenir-los amarrat a port. Aquest matí, Amnistia Internacional ha enviat una carta reclamant al govern d'Espanya que desbloquegi de manera immediata aquesta situació. Dani Vilaró és portaveu d'Amnistia Internacional. Dani, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, què tal?
Carta, a veure si així comencen a moure peça abans de que se'ls acabi el termini, perquè de fet fa dos mesos que estan amarrats i la llei n'estableix tres per prendre una decisió, no?
Exacte, ja estem entrant en l'últim mes, diguem, per decidir sobre aquest recurs interposat, diguem, per les entitats, i ara per això Amnistia fa aquesta acció de pressió, no? Que bàsicament el que demana és que s'accelerin els tràmits per facilitar que els dos vaixells puguin sortir el més aviat possible i fer la seva tasca tan important que estaven fent fins aleshores de rescatar i salvar vides al mar.
La carta l'heu enviat a la vicepresidenta del govern espanyol, la senyora Carmen Calvo, i exigiu el desbloqueig d'aquests vaixells, però aneu més enllà. Evidentment, no només es tracta de desbloquejar els vaixells, sinó també de que cada estat, en aquest cas l'espanyol, i afegeixo aquí a l'italià i al maltès, facin també la seva feina, i és vetllar perquè no s'ofegui la gent a la Mediterrània.
Exacte. Al final anem al que sempre va Amnistia Internacional i altres organitzacions de drets humans, no? El que diu el dret internacional, que és que les persones en situació de perill i de risc en el mar han de ser rescatades i traslladades a un lloc segur. I si a sobre aquestes persones doncs, venen de països en guerra o fugen de situacions que són susceptibles d'obtenir protecció internacional i, per tant, de rebre asil, doncs se'ls ha de facilitar tot això, no? El primer pas és treure la gent del mar. Si no ho fan els estats, doncs que ho facin les ONGs. I si les ONGs no se les deixa treballar, el que s'està fent és un incompliment molt clar de totes aquestes obligacions internacionals. Com bé dius, és això, no? Tant l'estat espanyol, com Itàlia, com els països, diguem, que tenen la riba mediterrània, són els que han de facilitar que aquests vaixells puguin operar, però no només, no? Aquí el que hi ha és una hipocresia molt, molt, molt gran, no?, per part d'alguns estats de la Unió Europea, que ho estan, diguem, deixant tot en mans dels països de la riba sud del Mediterrani, i aquí el que cal és afrontar, bàsicament, una reforma del sistema d'asil europeu, no?, de tot el que és el sistema de Dublín, que s'anomena, perquè la responsabilitat, sobretot, es reparteixi entre tots els estats de la Unió Europea i que hi hagi una veritable distribució de totes les persones que poden sol·licitar asil. Això és el que no està passant, perquè no hi ha consens, no? I perquè hi ha molts països europeus que diuen, bueno, ja s'espavilaran a Itàlia, ja s'espavilaran a Grècia, ja s'espavilaran a Espanya, i no volen saber res perquè no tenen costa, no? Països de centre Europa o països de l'Europa de l'Est, i això és una situació absolutament insostenible.
Això és el que sovint no ha acabat transpirant cap a l'opinió pública. De fet, el que estan fent Espanya, Itàlia i Grècia és, d'alguna manera, acceptar, no?, aquesta mena de xantatge o aquesta mena de pressió que emeten països com Alemanya, Holanda, Bèlgica... Que no volen, és a dir, molts dels immigrants que ens arriben, de la gent que rescatem al mar, de fet no volen quedar-se a l'estat espanyol ni a l'estat italià, volen marxar cap al nord d'Europa perquè ja es viu millor, hi ha més possibilitat de treball i tal, i com que no els volen rebre, pressionen els països del sud perquè no actuïn. Entenem, sí, que és això, no?
És aquesta situació, no? Una situació absolutament perversa, però que el que fa és un autèntic cul de sac amb el que són totes les peticions d'asil i no dona resposta a tot el que està passant. També hi ha un altre tema que jo crec que és important de dir, no?, que és la distorsió que hi ha també sobretot el debat migratori. Pensem que el 2018, justament pel tancament de moltes d'aquestes rutes marítimes, doncs hi ha hagut el nivell més baix d'arribades en 5 anys. Això són dades no d'Amnistia, sinó de Frontex, no?, de l'agència europea, diguem-ne, que gestiona totes les fronteres. I això, estem parlant d'unes 115.000 arribades, val? Llavors, nosaltres el que diem des d'Amnistia també és que hem de posar en perspectiva aquestes dades. 115.000 persones en un total, diguem, de més de 500 milions de persones que viuen a la Unió Europea, suposo que ningú se li escapa que és una dada absolutament, una xifra que es podria gestionar, que es podria gestionar amb criteris de drets humans, amb criteris d'humanitat, amb criteris de solidaritat. No estem demanant tampoc aquí que arribi tothom, estem demanant que gestionin les arribades que hi ha en aquests moments, que estem parlant d'unes 100.000 persones en una Unió Europea que alberga més de 500 milions de persones. Per tant, aquí el que cal, sobretot, i el que no hi ha, és voluntat política per resoldre aquest problema.
I, de fet, es pressiona perquè qui vol ajudar a posar-hi algun tipus de remei no ho pugui fer. Més enllà de la retenció d'aquests vaixells, d'aquests dos vaixells que fem referència, d'aquestes dues ONGs, parlàvem també amb la gent de Salvavent Marítim de la zona de la Mediterrània, el mar d'Alboran, la zona propera a l'estret de Gibraltar, i ens explicaven, bueno, parlàvem amb ells pràcticament el dia, que embarcaven amb ells guàrdies civils per mirar de foragitar aquest tipus de rescats. I ells mateixos ens deien, és que nosaltres no volem militaritzar-nos, nosaltres som una gent que volem rescatar nàufrags, i en tot cas en terra ja determinarà qui sigui, si són gent que se li ha de donar asil, que si no se li ha de donar asil, i que carai s'ha de fer amb ells, però per nosaltres quan estan al mar són nàufrags, i per tant se'ls ha de rescatar. Què és el que diu la llei?
És així, no? És a dir, Salvament Marítim, la seva missió és treure la gent que està en dificultats en el mar, no? I a partir d'aquí ja s'han d'activar l'altre tipus de mecanismes, que és decidir si aquelles persones que arriben tenen dret o no a protecció internacional, tenen dret a asil, no? Però això ja és un altre pas, com dius, i per tant el primer que s'ha de fer, jo crec que això no hauria de tenir debat, no hauria de ser objecte de debat, és treure la gent del mar perquè no s'ofegui, no? Perquè no veiem aquestes escenes tan lamentables que hem anat veient, sobretot en els últims temps, no?
I
això és el que s'hauria de fer, i si no ho fan els estats, ho han de fer les ONGs, i és el que el centre, no?, de la petició d'Amnistia Internacional. El que no pot ser és que es bloquegi aquesta situació i que es bloquegi les ONGs que estan fent la seva feina, o la feina que no fan els estats.
14 de març, 14 d'abril. Per tant, abans del 14 d'abril, l'estat espanyol ha d'haver mogut peça i, per tant, ha d'haver fet algun tipus de, bueno, pres alguna determinació. Confieu en que ho faci o creieu que això quedarà com queda?
Bé, no sé. El que sí que veiem és que abans parlàveu d'excusa, no? L'excusa que s'està utilitzant des de Capitania per bloquejar, diguem, els vaixells és bastant absurd, no? Perquè es diu que estan transportant doncs, moltes persones durant molts dies i que no tenen permís per fer-ho, però és que és bastant absurd fins al punt que l'Aita Mari, no, deixant d'aquesta unici basca, doncs ni tan sols havia encara intervingut en tasques de rescat, no? Perquè se'ls està atribuint una sèrie de motius que no són de repunt, no? I per tant, bueno, nosaltres pensem que sí, que pot haver una resposta positiva, perquè aquestes ONGs l'única cosa que estan fent és salvar vides, i salvar vides no pot ser un delicte. I això és el que s'està fent ara, o s'està criminalitzant, diguem, també moltes de les ONGs que treballen amb aquests temes, no només a l'espanyol, sinó a altres zones d'Europa, no? I el que no pot ser és això, considerar que salvar vides humanes és un delicte, i més quan els estats, doncs, estan fent deixadesa de les seves obligacions internacionals.
Dani, doncs estem al cas, i evidentment farem seguiment d'aquesta qüestió. Tant de bo es resolgui, no et dic d'aquí dues setmanes, ja, de manera immediata, no hi confio gaire, però en tot cas, des dels mitjans pressionarem perquè així sigui.
Molt bé, moltes gràcies.
A vosaltres, i bona feina, Amnistia Internacional, que vagi molt bé.
Bona tarda.
A reveure, molt bona tarda. Doncs dos mesos ja, dos mesos. Molt de repercussió social les primeres setmanes, i com passa sempre, superades les dues, tres primeres setmanes, sembla que la cosa queda en l'oblit. Per sort, ONGs com Amnistia ens ho recorden.
El concurs del FAR.
Com nosaltres, ens agrada recordar-vos que cada dia podeu participar en el concurs, i que aquesta setmana, Daniel, què oferim a aquells que siguin escollits, el guanyador o guanyadora?
Doncs qui sigui el premiat o premiada s'emportarà un menú de temporada doble al restaurant Mestral de l'Ametlla de Mar. Mira, com el vent que bufa avui i amb força. Justament aquesta setmana el que preguntem és quina és la vostra vila marinera de Catalunya preferida. Quan diem vila marinera ens referim a vila que tingui port pesquer. Per tant, doncs, bueno, tot i que algun se n'ha colat, la veritat és que la gent està responent moltíssim, i fem un mapa dels pobles més bonics de Catalunya, que són els de costa. No ens enganyem.
Clar, no? Evidentment que sí, jo confio. Home, és on sovint anem a fer la volta, no? Anem a passejar, a prendre la fresca, a canviar, a esvergir la boira, que deia la meva àvia.
Exacte.
No?
Eh? Participeu a Facebook, Twitter, el Far FM, allà esperem els vostres comentaris.
Jugueu amb nosaltres.
Molt bé, doncs així arribem gairebé a les 5.
Ràdio Arenys, 90. I wanna chill out like a big old tree, rising above the ground.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.